al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De Penedès, de Vegueria Penedès, en parlem sovint, però especialment un cop al mes, quan tenim aquesta secció amb l'equip de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens acompanya el seu president, el Ramon Arnabat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem estrenant nou any i, sí o sí, toca fer balanç, mirar enrere i veure si ha estat productiu aquest 2025 per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Quin balanç en feu, Ramon?
Bé, el balanç és molt positiu. Jo crec que el 2025, a partir de la memòria que hem fet, és un any, diguem-ho així, normalitzat, on hem recuperat plenament la normalitat. I això es constata amb una sèrie de dades, no? En aquests moments hem estabilitzat el nombre de socis al voltant dels 620, 21, 22 socis. Continuem mantenint obertes tres seus, una a Vilafranca, una a Vilanova i una al Vendrell.
Això deu ser un esforç considerable.
És un esforç, bé, obertes vol dir que dos dies, un dia, etc. Però sí, hi ha unes hores d'inversió aquí, però és un compromís que la nova Junta tenia de regularitzar aquesta qüestió i, per tant, doncs, que els socis puguin tenir una seu de proximitat per qualsevol gestió presencial que vulguin fer, no? Tenim signats 40 convenis en els 47 ajuntaments que tenim a l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
Recordo que a l'inici d'aquesta junta la voluntat era signar amb tothom, ser present arreu.
Sí, sí.
Bé, mica, mica.
De fet, hem fet un abans, perquè quan nosaltres vam agafar la junta l'any 2022 s'assignaven una mitjana de 20 convenis, bueno, degut a totes les dificultats també que hi va haver, no? I ara, bé, jo crec que estem en una xifra idònia, tenim convenis també amb la Diputació de Barcelona i de Tarragona i amb la Generalitat de Catalunya i amb els tres consells comarcals, no? Per tant, aquesta xarxa, una mica de protecció, de xarxa cultural penedesenca, pensem que l'Institut doncs, ha aconseguit consolidar-la. No? I després tenim una altra qüestió que segurament és molt desconeguda, fins i tot pels propis socis, i és que l'Institut d'Estudis Penedesencs té una biblioteca especialitzada en temes penedès que va començar a construir l'any 77, quan es va iniciar, i que actualment hi ha 8.000 llibres. Físicament està a l'Arxiu Comarcal del Garraf, al Castell de la Geltrú, però està oberta a tothom que vulgui consultar, no?
I, a I més, està digitalitzada una part?
No, o sigui, els llibres no estan digitalitzats. El que sí que es pot fer és una consulta per saber què hi ha, i si hi ha un llibre que t'interessa, doncs saps, quan hi vas, saber què hi ha, no?
Al fons sí, per tant, la consulta es pot fer online.
Sí. Ara el que estem en procés de digitalització, precisament, és de les 241 llibres que publicà l'Institut. O sigui, suposem que a l'estiu d'aquest 2026 es podran consultar, excepte els últims que s'han publicat, doncs digitalment a través de la nostra web.
Parlant de llibres, un dels leitmotiv de l'Institut són les publicacions. Quin balanç fem de les publicacions que han sortit aquest 2025?
Bé, el nostre compromís és publicar cada any una revista, un número de la revista i un parell de publicacions. Aquest any se n'han encavalcat alguna més, però, bueno, bàsicament hem publicat la revista del Penedès número 41, que es va presentar doncs, el divendres passat aquí a Vilafranca. Després tenim de la història vilafranquina, a partir d'escrits de l'Antoni Massanell, editat pel Joan Soler Bordes i el Jordi Vidal. Després tenim un estudi d'en Feliu i Soler Bordes sobre la Casa Gené Formosa. Tenim un altre estudi sobre la música, les músiques de la Festa Major del Vendrell. I just abans d'acabar l'any, que encara ni s'ha presentat, tenim la publicació del seminari d'història que vam fer fa un any i mig o dos anys, que es diu l'Associacionisme Cultural Penedès. Per tant, molt contents amb les publicacions doncs, que es poden fer gràcies als suports que té l'Institut.
Quant a activitats heu desplegat, com sempre, una quantitat ingent d'activitats per tota la vegueria, si mirem enrere.
Sí, una quantitat que quan comences a sumar les sortides, les conferències, els debats, les presentacions, etc., pues, volta a les 100 activitats que hem desenvolupat a les tres comarques del Penedès, i també alguna, poques, però alguna hi ha a l'Anoia, que és la nostra voluntat, doncs, de que l'Institut cobreixi també l'Anoia en col·laboració amb els centres d'estudi que hi ha allà, no? Clar, una de les grans estrelles està la presentació del llibre dels deportats. Hem anat a tots els municipis on hi havia deportats penedesencs, de les quatre comarques, hem fet les presentacions oportunes, hem fet 14 presentacions més de llibres, hem fet 10 activitats relacionades amb el patrimoni immaterial, hem fet 15 activitats relacionades amb la jornada d'estudis penedesencs sobre la llengua com a factor de cohesió social, hem fet unes 25 activitats, bàsicament sortides, etc., in situ, a diferents llocs del Penedès, i vam lliurar els Premis Penedès de Recerca, doncs, destinat a alumnes de batxillerat.
I per tancar aquest 2025, els números generals, les tendències, l'estadística, què podem dir?
Bé, quan a vegades alguns ajuntaments ens diuen, home, però si n'hi ha un conveni amb l'institut, què fa l'institut, no? Doncs bé, l'institut fa aquest gran nombre d'activitats repartides pel territori i segurament som una de les entitats més productives en relació al pressupost que tenim. Nosaltres tenim un pressupost de 61.000 euros que té tres potes. Una pota és el finançament dels socis, no?, que és una tercera part. Una tercera part són els convenis amb els ajuntaments i consells comarcals, i l'altra tercera part són convenis amb la Generalitat, la Diputació, o acords que tenim amb entitats privades com Fundació PINAE o els Serveis Mèdics Penedès, no? I això és el que ens ajuda a fer aquesta activitat.
Això pel que fa al 2025, ja hem estrenat aquest 2026, mirem endavant, quines intencions hi ha, què es farà, què es vol abordar, com es presenta aquest any?
Bé, amb moltes ganes, molta il·lusió, perquè és l'any previ al 50è aniversari de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que serà el 2027, no? Farem, si hi ha 50 anys. I, de fet, una part de l'activitat d'aquest 2026 va destinada a anar preparant els actes del 2027. Com a actes més destacats, podríem dir que a la tardor hi haurà el 8è Seminari d'Història del Penedès, que en aquest cas té un títol que es diu Les dones a la història del Penedès, i, per tant, el que volem és rescatar el protagonisme de les dones al llarg de tota la història del Penedès, a partir de recerques, estudis que es puguin presentar. Un altre dels elements importants serà la convocatòria dels tercers Premis de Recerca Penedès, orientats als alumnes de batxillerat, als seus treballs de recerca. També posem en marxa aquest any, i de fet s'inaugurarà aquest mes a Vilanova i la Geltrú, i després tombarà per tot arreu, l'exposició sobre els deportats del Penedès, que va sortir el llibre. Ara ha sortit aquesta exposició itinerant.
Però i encara no circula. S'està acabant de confegir.
No, l'exposició ja està a punt, i sí, l'inaugurem el 23 de febrer a Vilanova i la Geltrú.
El 23 de febrer.
A Vilanova i la Geltrú. I, bueno, d'allà sortirà
en ruta, no?
En ruta.
Parlem una miqueta d'aquesta exposició, perquè el llibre ha estat un dels plats forts d'aquest darrer any, i l'exposició ho serà aquest 26, no?
Bé, de fet, quan nosaltres vam començar a fer el llibre, disposàvem d'una informació X, i a mesura que vam anar treballant amb el llibre, i fins i tot després de publicar el llibre, hem aconseguit una gran quantitat d'informació gràcies a les famílies, doncs, que ens han aportat moltes dades, fotografies, documents, etc. I llavors aquesta part de documents, d'imatges, etc., és la que hem utilitzat per preparar aquesta exposició, que són 15 plafons, i que és fàcilment muntable i desmuntable, i per tant això ens permet recórrer, no? És més visita virtual, el camí que van fer aquests deportats, la seva estada als camps, el seu alliberament i com va acabar aquest alliberament pels que van sobreviure. No?
És audiovisual? Són plafons?
No, són plafons i text, però bàsicament són imatges, cartografia, camp elaborat, etc. No? I això ens ha portat també a plantejar-nos la necessitat de que el llibre i l'exposició, que seran fets, doncs, que acabaran passant, de deixar-hi constància a través de la web de tots els noms, i aquest any ens dedicarem a reconstruir, teníem algú, l'apartat de la deportació al Penedès, a la web de tots els noms, amb tota aquesta informació que hem trobat, de manera que ja quedi penjada definitivament i estigui a l'abast de tothom.
La preparació del llibre ha comportat un salt qualitatiu important amb el que se sabia?
Sí, sí, sí. Per dues raons. Una, perquè hem posat en conjunt estudis que només se sabien en un poble, poble X, que algú havia estudiat aquell, el poble tal, altres que no s'havia estudiat ningú. Doncs el simple fet de posar-ho junts i veure el volum que té ha estat un avanç important. Però, sobretot, el que hem aconseguit és trobar alguna font nova que havia estat poc consultada i trobar informació, però sobretot han estat les aportacions dels familiars les que ens han permès engrandir tant la informació com la documentació que portem.
El llibre ha tingut molt bona acollida arreu on heu anat a presentar-lo.
El llibre, bueno, és segurament un dels llibres que més èxit ha tingut. N'han fet prop d'un miler d'exemplars, ens en queda una caixa que n'hi ha 25, i bueno, ara ja, com que hi haurà l'exposició i altres mitjans, ja està, no? Però la veritat és que hem tingut, no solament quan l'han anat a presentar, que n'han vengut molts, etc, sinó també les llibreries ens n'han demanat molt, tant de l'Igualada com de Vilafranca, del Vendrell i Vilanova, i n'han anat venent, no? A part dels socis de l'Institut, doncs, que el tenen gratuït.
El Ramon Arnabat és historiador, però ara li demanaré que faci una mica de sociòleg, de psicòleg. Per què ho ha petat? Per què hi ha aquest interès?
Bé, aquest és...
Era una assignatura pendent?
Bé, jo crec que hi ha diverses raons, no? Una és de que, evidentment, durant molt de temps, aquestes víctimes, tant els que van sobreviure com els que van morir dels camps d'extermini nazis, havien estat oblidades durant molts anys, no? El franquisme no n'havia volgut sentir parlar res, el començament de la recuperació de la democràcia tampoc, hem de pensar que és a partir del llibre de la Montserrat Roig, que comença a posar-ho en valor, que revifa la Miquel de Mauthausen, i això li va donant, doncs, una trajectòria important. I després també ha coincidit, doncs, que a nivell, diguéssim, europeu, sobretot, aquest tema dels camps, mitjançant pel·lícules, mitjançant llibres, etc, també s'ha donat a conèixer molt a gent que no llegeix llibres d'història, no? Per tant, s'ha acabat generant un interès per aquest tema, i al veure un llibre que parla d'aquest tema i, a més, de veïns dels municipis penedesencs, doncs jo crec que això és el que ha fet. I sobretot doncs, les famílies que ens han agraït molt que haguem fet aquest llibre, perquè és un reconeixement, no? Un valor simbòlic, però és un reconeixement. Perquè, clar, això va lligat a la col·locació de l'Stolperstein, va lligat a tota una sèrie d'actes.
Aquestes plaques commemoratives que es posen a peu de carrer on havien viscut o en espais on havien tingut relació aquests deportats.
Clar, amb això que apuntaves, tenim un fet, i és que quan va sortir el llibre, no coneixíem l'única deportada, que ara ja sabem, que va estar als camps, no? I que precisament la coneixíem per un altre fet, i és que havia estat la primera regidora dona vilafranquina a l'any 1938, que és Coloma Seró, que era mestra, no havia nascut aquí, però estava treballant aquí, i que després del llibre ens hem assabentat que també va estar en un camp.
A posteriori.
No? A posteriori. Per tant, està incorporada a l'exposició, estarà incorporada a la web, i a més, doncs, en aquests moments, l'Ajuntament de Vilafranca, amb la col·laboració de l'IEP, del Grup de Memòria Històrica, etc., s'està preparant un homenatge a la Coloma Seró, no? Perquè ell és un cas particular, però és molt... al final va relacionant caps, no? Ella es va retirar a França, va col·laborar amb la resistència francesa, fins que l'any 1943 la van detenir i la van deportar. I la van deportar on hi havia les dones. Per tant, ella ha estat amb aquestes dones que, diguéssim, que han explicat la seva trajectòria en el camp, i fins i tot doncs, hi ha un poema de la Maria Mercè Marçal que parla d'aquestes deportades i que va musicar la Marina Rossell, i la Coloma Seró surt en aquesta cançó, no? Per tant, és un personatge que no havíem relacionat, que teníem informacions per una banda, però no per l'altra, i que finalment, doncs, hem pogut relacionar.
Hem parlat dels deportats, d'aquesta exposició que començarà a veure's a partir de finals de febrer a Vilanova i que voltarà arreu de la vegueria, d'aquesta millora, d'aquesta nova web. Què més passarà aquest 2026?
Bé, jo crec que una cosa important serà aquest 8è seminari d'història que farem a la tardor, centrat en les dones a la història, per tal de revisitar la història del Penedès des del punt de vista i de la participació de les dones, no? Nosaltres pensem que hi haurà molta participació, hi ha molt a dir, molt a explicar, molt a conèixer, i pensem que serà una fita molt important. L'altra qüestió que nosaltres estem plantejant-nos és el fet de que aquest any 2026 farà 100 anys de la primera exposició d'art del Penedès. Clar, quan parlem de primera exposició d'art, ens imaginem una mostra artística, que ho va ser, però va ser una reflexió sobre el Penedès, amb debats, conferències, publicacions, etc. I, per tant, nosaltres ja tenim un parell de llibres publicats sobre això, però volem celebrar aquests 100 anys perquè, entre altres coses, en aquestes conferències que es van fer al llarg del 1926 a Vilafranca, el doctor Estalella Graells va plantejar allà la necessitat que hi hagués un centre d'estudis del Penedès.
L'IEP.
Després ha sigut l'IEP. Per tant, nosaltres tenim els fonaments en aquest 1926, amb aquesta primera exposició d'art, igual que el té el Museu de Vilafranca, el Vinceu, i per tant doncs, volem aprofitar aquesta activitat. I, naturalment, la tercera convocatòria dels Premis de Recerca Penedès, que es lliuraran doncs, a la primavera.
Ja en tindrem ocasió de parlar-ne, però hi ha una novetat destacada pel que fa als premis.
Sí, una de les qüestions que tenim plantejades és de que, clar, aquests alumnes, un cop lliuren els premis, se'ls dona el reconeixement, etc., després van a la universitat i, per tant, esperen una mica el contacte. I nosaltres vam convocar aquests premis per reconèixer la recerca jove, però també per vincular l'institut a la gent jove, no? I tenint en compte que els premis són uns premis que estan molt bé, no?, per aquests joves, en quant a quantitats econòmiques, nosaltres el que demanem aquest any és de que el treball sencer o una síntesi del treball es publiqui i que estigui a l'abast de tota la ciutadania, no?, perquè si no, doncs, igual es dona un premi, un treball que és molt interessant, però després queda allà i ningú el vol consultar, no? I, per tant, demanem que ens autoritzin a publicar-lo i també que es comprometin anar-lo a presentar a algun institut per estimular la recerca, no? I, bueno, pensem que és un avanç interessant i que ens permetrà, diguéssim, enfortir i arrelar més els premis.
Acabo amb una qüestió, aprofitant que tenim el president de l'IEP. És una junta que des del primer dia ha volgut insistir en ser un interlocutor davant l'administració d'aquestes aspiracions de la vegueria penedesenca. Com estem en aquest procés?
Bé, jo haig de dir que estem il·lusionats perquè per primera vegada tenim una administració i uns serveis territorials del Penedès, però falta que es posin les piles. Falta que es posin les piles en l'aspecte cultural, que és el que a nosaltres ens afecta, i que hi hagi més implicació de l'administració, doncs, amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i amb altres entitats culturals, perquè precisament si volem fer arrelar la idea del Penedès, els estudis de literatura, d'història, de ciència que nosaltres estem fent haurien de tenir interès, no? Amb el departament, amb els serveis territorials d'educació, compartim el tema dels premis, perquè hi participen activament, però pensem que caldria una mica més d'activitat per part dels serveis territorials i poder impulsar, doncs, conjuntament iniciatives d'abast penedesenc. Aquesta, diguéssim, que és la part mig buida, i l'altra que he dit abans és la part mig plena.
Aviam com evoluciona, doncs. Ramon Arnabat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Així jo no vull morir, lluny dels prats i les arbredes. Lluny dels prats i les arbredes, lluny. El camp era un glob de nit, lluny de tot i entre carena. La coloma que la sent, a poc s'hi arrossega. A poc, diu mentre l'estrem ben fort, dolços mots a cau d'orella. El camp era un glob de nit, lluny dels prats i les arbredes. Lluny dels prats i les...
Tot parlant dels deportats penedesencs als camps d'extermini nazis, el Ramon Arnabat feia al·lusió a aquesta cançó amb la qual hem volgut acabar, Morir a Ravensbrück, de Marina Rossell.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
Laura Simó i Francesc Borrull versionen aquest Cantares de Serrat i ens permeten arribar a 11:45 d'aquesta magnífica manera. A 11:45, flash, escoltem com va el Penedès, a l'alt i al baix, i seguim amb el nostre ofici de capçalera, l'Adrià Solís.
Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. La xarxa de negocis Cambra genera 7,4 milions d'euros a l'Alt Penedès i al Garraf durant el 2025. La xarxa de negocis Cambra, impulsada per la Cambra de Comerç de Barcelona, ha generat un volum de negoci de 7,4 milions d'euros a l'Alt Penedès i al Garraf durant el 2025, coincidint amb el tercer any d'implantació de la iniciativa al territori. Aquesta xifra s'ha assolit gràcies a 186 transaccions comercials tancades pels membres de la xarxa. El projecte, que va començar a desplegar-se a la zona l'any 2023, amb l'objectiu de crear comunitat empresarial i fomentar sinergies entre empreses, compta actualment amb 27 membres actius al grup de treball de Vilafranca. La Bisbal adapta el planejament urbanístic per poder ampliar l'escola Ull de Vent. L'última junta de govern local del mes de gener de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar la contractació de l'empresa Hèlix Arquitectes Associats perquè redacti la modificació puntual de les normes subsidiàries en l'àmbit del sector Sau 2. Segons el govern local, es tracta d'un pas necessari per poder ampliar l'escola Ull de Vent. El cost d'aquesta contractació és de prop de 18.000 euros. L'empresa haurà d'adaptar el planejament vigent per permetre el creixement del centre educatiu necessari per l'augment del nombre de matrícules dels últims anys. La intenció amb aquesta ampliació és que tots els infants puguin estar ubicats en un mateix centre, apuntant des del consistori. Des del govern local van explicar el passat setembre que assumirien directament el cost de les obres d'ampliació, fent servir el fons que s'obtindran de l'urbanització del futur parc empresarial Les Planes del Vent. Receptivitat d'educació al projecte de coberta de la pista de Sant Pere Molanta. El Departament d'Educació ha rebut amb receptivitat el projecte de coberta de la pista poliesportiva de l'Escola Rossend Mundaner de Sant Pere Molanta. Així es va posar de manifest en una reunió de treball feta aquest dimecres al matí a l'escola i que va comptar amb la participació de la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació al Penedès, Marisa Vila. En la trobada hi participava l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez, la regidora d'Educació, Fina Mascaró, el director de l'escola, Nil Saldanya, i membres de l'equip d'arquitectes que ha redactat el projecte inicial de la coberta, a més de tècnics del departament i de l'Ajuntament. Marisa Vila explicava que un cop presentat el projecte a la reunió, ara caldrà afinar alguns paràmetres de construcció d'acord amb allò que estableix el departament i que l'arquitecte del departament present a la reunió veia molt encertat el projecte. L'alcalde, Jordi Álvarez, explicava que ara l'Ajuntament prepararà la presentació del projecte a la ciutadania, indicava que per realitzar-lo es compta ja amb una subvenció de la Diputació. I la sadorninenca Elsa Sacanell és la nova campiona d'Espanya de taekwondo sènior. Elsa Sacanell s'ha proclamat aquest dissabte a Torrevella, a Alacant, nova campiona d'Espanya de taekwondo en categoria sènior en el pes de menys de 62 quilos, després de superar a la final Elena Torres, de la selecció madrilenya. La sadorninenca obté així el seu primer títol a la màxima categoria i perllonga una brillant trajectòria i palmarès, després que la temporada passada aconseguís en categoria sots 21 els campionats d'Espanya i d'Europa i la medalla de plata al campionat del món. Sacanell, que es presentava a la cita com a número 1 del quadre de competició, ha superat tots els seus combats i eliminatòries per la via ràpida, sense cedir ni un sol assalt. A la final, ha atacat d'inici amb molta determinació, superant àmpliament la seva oponent en el primer assalt i ha administrat l'avantatge en el segon per endur-se una victòria indiscutible. Aquest nou èxit li assegura plaça per participar als campionats d'Europa sènior que se celebraran el mes de maig a Múnic i confirmen Elsa Sacanell com una de les joves esportistes del país més prometedores en la modalitat del taekwondo.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb el fisioterapeuta Adrià Solís aprenem a cuidar el nostre cos, sobretot a fer prevenció.
I sovint parlem d'extremitats, però avui ens proposa parlar del coll. Adrià, bon dia.
Molt bon dia a tothom. Exacte. El coll. A més, l'he batejat com el pobre becari que aguanta el cap tot el dia.
El pobre becari.
El pobre becari,
eh? És essencial, al final.
I tant. És que ara he dit el pobre becari, però podríem dir perfectament que és aquell heroi silenciós del nostre cos.
Que poètic, eh? M'agrada això de l'heroi silenciós. Així, aquí comencem resistint.
A veure si encara farem una secció de literatura. Mare meva, empescarem uns quants autors de quan els aprenia a l'escola i a l'institut, no? T'imagines? No, això ho deixarem pels experts en filologia catalana, castellana, anglesa, francesa, la que sigui.
Però és dilluns, una mica de poesia també està bé per parlar del coll, que és vital i molt oblidat tot sovint.
Exacte.
Ens en recordem quan fa mal.
Mira, m'ho has tret de la boca. Perquè
ho
anava a dir ara, exactament. És aquella estructura que només existeix quan ens fa mal, no? Fins llavors ens n'oblidem. Quan ens fa mal, doncs, ja sí, al final del dilluns, que el primer dia de la setmana que ja comencem a dir epa, que queden 5 dies de feina.
Pren-t'ho amb calma.
Sí, el divendres a la tarda el mal de coll ja desapareix perquè dius epa, que ja és cap de setmana.
Ja està.
Per tant, una estructura ben peculiar i ben necessària. I és que, com diem, el coll aguanta el pes del cap durant tot el dia. O sigui, el cap el podríem, com un símil, podríem comparar com una pilota d'aquestes de la bolera, de bitlles. 5 quilos.
Tant normalment pesa?
Pesen entre 4 i 6.
Cap?
Entre 4 i 6 quilos.
No ho hagués dit mai, que pesa tant.
Clar, imaginem, doncs el coll és el que l'aguanta. Però l'aguanta no només estant recte en una posició còmoda, sinó quan mirem les pantalles, és a dir,
acotat,
que tirem el cap cap avall, no? Quan conduïm, quan dormim, també, a vegades amb aquestes posicions fantàsticament torts i tortes, que semblem serps allà encargolats entre nosaltres, quan ens estressem, no? Doncs bé, és que al final podríem parlar d'aquest miracle biomecànic del nostre cos que funcioni dia rere dia. Llavors, anem a ficar-li pues, la importància i els coneixements necessaris perquè tots els oients entenguin com és i com funciona aquest coll. Anem a, primer per les estructures més importants, bueno, sí, podríem dir, que és les més fortes, l'estructura, l'esquelet, no? Que serien les vèrtebres. En aquesta zona del coll hi ha les vèrtebres cervicals. Concretament en tenim 7. La primera, vale, que tenim, que se li diu amb la CEU, l'atles, és la que bàsicament sosté més el crani. Sí? Després tenim l'axis, que és una vèrtebra una miqueta més gruixuda, més ampla, que una de les coses particulars que té és que té molta mobilitat. És la que ens permet dir que no. Eh? Això està molt de moda quan són els més petitets que aprenen a dir que no i diuen que no a tot. Doncs és gràcies a aquesta vèrtebra.
Està ben entrenada des de petits.
Ben entrenada perquè normalment, d'adults, encara mantenim aquest costum de dir que no. Vale? Potser aniríem tots millor si es digués més sí de manera més regular.
El joc, no? És més fàcil, no? Potser.
I el joc és més fàcil, és veritat. Només has de deixar que caigui
clar
el cap.
Sí, sí, no forces tant.
Exacte. I la resta de vèrtebres, fins a la setena, són més per donar estabilitat i mobilitat pròpia del coll, ja sigui endavant endarrere, que seria la flexo-extensió, a mirar cap als costats, de rotació, perquè ja hem dit que bàsicament és d'aquesta segona vèrtebra, l'atles, de l'axis, i les inclinacions, que seria el moviment com d'apropar l'orella a l'espatlla. D'acord? Aquests són els més habituals.
Tot i que quan ens fa mal el coll acabem dient que ens fan mal les cervicals i aquí ho englobem tot.
Totalment. Al final, a part, que això també és molt habitual, quan parlem del coll sempre ens pensem que és la part del darrere.
Sí, és veritat.
Sempre. Les cervicals, oh, les cervicals! La part de darrere. I no, sempre insistim molt. Hem d'imaginar el cos tridimensionalment. Aquestes vèrtebres tenen per darrere, pels costats, per davant. Encara que tinguem la gola, això forma part del coll. I les estructures estan íntimament lligades amb les vèrtebres, no? Per tant, no li restem importància a les zones del nostre coll. Doncs bé, aquesta seria l'estructura òssia, la més important, la que dona estabilitat. Sí? Una de les particularitats és que és una àrea que es mou molt. De fet, a nivell de la columna vertebral hi ha dues zones molt mòbils, que és les cervicals, la zona del coll, i les lumbars, les vèrtebres lumbars, a baix de tot. Vale? Per tant, no ens ha d'estranyar, que jo sempre dic, si una zona, qualsevol, el nostre dia a dia, un cotxe que es mou molt, que té molts quilòmetres, què acaba passant? Pues que es desgasta més. En el nostre cos passa exactament el mateix. Contra més utilitzem una estructura, també més desgast i associat. Per tant, no és d'estranyar que quan parlem, per exemple, això com a nivell anecdòtic, d'artrosi, que és el desgast propi de les estructures òssies, normalment l'artrosi sempre afecta o a la zona cervical o a la zona lumbar, que són les zones que precisament es mouen més.
Les més utilitzades.
Que són les més utilitzades. Per tant, no ens ha d'estranyar que això passi. Ara bé, tenim un gran aliat al nostre costat, que és la musculatura. La musculatura del nostre cos, sempre hem dit que la seva funció principal, tothom la sap, que és generar moviment. Que tu et puguis moure és gràcies a la musculatura, perquè la musculatura s'activa, el que fa és enganxa d'un costat i de l'altre algun os, i el que fa és moure'l en funció del que tu necessitis. I per això ens movem, gràcies a l'activitat de la musculatura. Però és que la segona funció principal de la musculatura, de tot a nivell general, és la protecció. Són guardians, és protegir les articulacions.
Per tant, hem de tenir un bon to muscular. Hem de cuidar aquests músculs, aquesta musculatura.
Exacte. Hi ha un entrenador personal amb el que col·laboro molt, ell ho té claríssim. I des que em va dir la seva frase, em va quedar per sempre, que és contra més forts estem, menys mals tenim. I dic, tens tota la raó. Tens tota la raó. Vol dir que hem d'anar com a cabres boges, a aixecar taules, cadires, rodes, pesos, com animals? No. Vol dir que hem d'entrenar el cos en funció de les nostres característiques, les nostres condicions, en quin moment ens trobem per fer exercici, no?
I això però val especialment també per les dones, que ens costa més fer força, muscular...
Exacte. A més, si entrem encara en més detall, perquè a dia d'avui tenim la sort, a més, a Vilafranca també, que hi ha 50.000 gimnasos ara últimament.
Sí, sí, com els bolets.
Com els bolets, han obert tots de cop.
Abans eren els barbershops, els locals de papejadors.
Les ungles,
ha,
no?
Les ungles, i ara són els gimnasos.
Ara són els gimnasos. Doncs bé, clar, jo estic molt content. Jo, que sóc un amant de que la gent es cuidi, faci salut, es mogui i faci esport, em sembla fantàstic. I espero que hi hagi la gent suficient perquè tots estiguin contents i ben coberts. Val? Perquè si hi ha una cosa que és veritat, és que, almenys, aquesta és la meva percepció, que la majoria de la gent jove, nosaltres, jo me'n recordo que amb 18-20 anys crec que no anàvem ningú dels meus amics i de la colla anàvem al gimnàs. No ho recordo pas, i potser un o dos mesos abans de l'estiu per fer veure que tenies alguna musculatura i continuava sent una miqueta debilutxo, m'entens? Però no habitualment. I ara, a mi la percepció que em dona és que la gent, la gent jove, tant nois com noies, que
sí,
això
sí,
també val a dir-ho.
Hi ha molta falera.
No és un tema de només nois o només homes, no. Nois, noies, homes, dones, que això és el bo. Que la seva costum o el seu hàbit social de sociabilitzar-se, inclús, és anar al gimnàs. Perquè mira que foten unes xerreres alguns d'ells que...
I teòricament no poden fins que tenen 16 i abans ja voldrien o ja ho intenten, ja fan trampetes per...
Exacte.
Amb 14, 15, poden anar a fer peses al gimnàs.
Totalment, totalment. O sigui, que s'ha canviat aquesta dinàmica, aquesta manera de sociabilitzar-se, que també és positiu. Però ja no només la gent jove, sinó cada vegada hi ha més gent jubilada que entén la importància d'aquest treball de força, de treball de flexibilitat, pel seu propi cos, per mantenir-se bé al màxim de temps possible. Per tant, ostres, estem jugant que totes les franges d'edat tenim motius, Els que ja ens hi dediquem ja ho sabíem que teníem aquests motius. La gran sort és que la gent n'és conscient, o almenys cada vegada n'és més conscient de lo positiu que és fer exercici. En aquest cas estem parlant de gimnasos, però també molta gent que surt a caminar, que veus que estan pels camins, per les muntanyes, que surten a córrer, que fan...
En els aparells de calistènia, que hi ha en alguns parcs.
Gent que va ballar. Ui, ara que és carnaval, la gent que li encanta que ballar. M'encanta. A més, és exercici amb il·lusió. Fantàstic.
Aplaudim. Tanquem el parèntesi.
Exacte.
Tornem a aquest coll, que ha d'estar ben musculat, perquè aquest múscul extern ens protegeix els ossos del coll.
Exacte. Doncs bé, necessari per mantenir-nos aquí ben protegits. Perquè ens fem una idea, al coll, el que dèiem, tenim musculatura per la part de darrere, que sobretot ens ajuda molt a moure'ns. Els més comuns, en diré tres. Una, que és la musculatura que se'n diu suboccipital, que és la que connecta la base del crani amb les primeres vèrtebres cervicals. Estem parlant de musculatura molt petita, perquè la seva longitud, estem parlant de pocs centímetres, però de gran ús, de gran utilitat diària. Perquè cada vegada que tu cotes el cap i algú et ve a dir alguna cosa, la majoria de gent què fem? Només aixequem el cap. No ens fiquem rectes un altre cop l'esquena i diu, què passa? Què necessites? No? Sempre aixequem el cap i així. Llavors aquesta musculatura petitona està en contínua contracció, relaxació, en contínua tensió. Per què és important? Perquè aquesta musculatura moltes vegades és responsable, quan està en tensió, en contractura, de dolor irradiat a la resta de l'esferi cranial. Per tant, és molt habitual tenir dolors, per exemple, al lateral, a la zona on ens ficaríem els dits, ara, si volguéssim pensar.
Del cap, eh?
Del cap. Aquí és molt habitual tenir aquest tipus de dolor. En la zona orbital dels ulls.
Provocada també, per aquesta petita per aquesta musculatura cervical.
Tota la part de darrere, la part occipital, és molt comuna. Sí? No ens ha d'estranyar, a consulta no ens estranya, però pels oients que no els estranyi aquesta responsabilitat.
Relacioneu.
Exacte. Després tenim la musculatura que baixa al llarg de manera longitudinal, que és per tota la columna, doncs, que va enganxant les vèrtebres i les va posant ben a lloc. I una altra, que segur que la gent coneix, que és la dels trapezis, que és la musculatura de damunt de l'espatlla, que connecta l'espatlla amb el coll. Aquesta musculatura es tensiona molt, moltes vegades està superdura i la gent cau a la temptació de tocar i diu, uau!
Passigues i dius,
ostres,
que dur que està.
Dur com una pedra, eh? Això és que està forta.
No, error.
Això és que està dèbil. En aquest cas està dèbil perquè ens cauen les espatlles. No les mantenim en una posició equilibrada i neutra, no. Ens cauen. És com que tenim, ens pesa de vegades, molta gent li pesa, no? Que li pesa la vida, li pesa el dia a dia, la seva activitat laboral, la seva vida personal, no?
I l'ordinador també fa molt que tanquis, que acabis amb aquesta postura de tancament.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Per tant, és una musculatura que val molt la pena treballar-la activament precisament per això, per evitar aquestes dolències. Perquè, a més, aquesta musculatura, com que comença a mig coll i cava l'espatlla, quan està en tensió, què fa? Ens provoca també dolor irradiat, zup, cap amunt, cap al cap. Per tant, ja veiem aquestes tres estructures musculars per la part de darrere importants. Si anem pel lateral, ens quedem, jo parlo principalment de dos, dels escalens i de l'ecom, l'esternocleidoccipitomastoideo, que aquest sempre agrada molt dir-lo, epa.
Molt bé.
Doncs bé, primer tenim els escalens, que els escalens té una particularitat, que estan al lateral, eh? I entre ells són tres, i passa al tronc nerviós que va cap al braç. Què vull dir amb això? Doncs que si passa entremig i aquests músculs estan en tensió, el que faran és apretar. I si apreten un nervi, el que pot generar és formiguets, dolor, sensació d'electricitat, de rampa. Vale? Com es poden tensionar? Això els hi passa, mira, és curiós el que diré ara, a la gent que crida molt.
Què dius?
O la gent que s'estressa.
Sí.
O que té ansietat. Per què? Perquè jo quan crido molt, tensiono molt la musculatura del coll. Per tant, feu el favor de no cridar. No serveix absolutament per res. L'únic que s'aconsegueix és ficar de mala hòstia els del vostre costat i a un mateix. No serveix per
res. I tensionar-te.
I tensionar-te, sí. A sobre et fas mal. Doncs bé, i què més? Hem dit quan... gent amb ansietat. Per què? Perquè és un múscul no purament inspirador, que és que agafa aire, però sí que és un accessori important en la inspiració. I sobretot s'activa quan amb la falta d'aire. La sensació aquella de... Això és un quadre d'ansietat, no? Que em falta aire.
I l'estàs fent treballar.
Pues aquí és on t'està treballant molt aquesta musculatura. I aquesta tensió pot generar aquesta compressió del nervi que va, que el del tronc nerviós que va cap al braç. I per l'altra banda, aquests eren els escalens, i per l'altra banda, l'ECOM. Que l'ECOM es diu esternocleidocipitomastoideo.
Sembla difícil, amb ECOM.
Sembla difícil, però no en té massa... La veritat és que no s'hi van trencar massa el cap en dir aquest nom, perquè el que estem dient és quatre parts del nostre cos, que és precisament on s'enganxa i on se'n va aquest múscul, que és a la part de l'esternó, a nivell clavicular, a nivell de la mandíbula i a nivell del nostre, de l'os d'aquí de darrere el cap, de l'occipital. Per tant, és un múscul que passa en tot en diagonal per la part lateral del nostre cos, que s'encarrega doncs, de flexionar, de girar, etc, etc, però que té una gran importància, per exemple, a nivell mandibular.
I això pot acabar causant bruxisme, per exemple?
Clar, el coll, tot el que és tensió a nivell de la boca, a l'apretar dents, té una relació, contra més apretes, més tensió al coll. Ja està. Anava a ficar-me tècnic i vull pensar, no cal.
No, ja està.
És molt fàcil d'entendre.
Íntimament relacionat tot, eh?
Tensió... Apretes molt les dents? Tensió al coll. Pot passar a la inversa? Pot passar. No té per què. O sigui, pot haver-hi molta gent amb molta tensió al coll que no té un problema de bruxisme. Però, no ho diré al 100% perquè sempre passen coses així que no, que no toquen. Però un 90 llarg de gent amb bruxisme que té tensió al coll a nivell de tota la musculatura cervical, vaja, segur, segur. I aquesta és una de les raons, perquè hi ha relacions anatòmiques a nivell muscular que fa que tot estigui connectat entre ell. No? I després la part de davant, la part que s'encarrega molt també a la deglució, a l'hora d'empassar, no? Per exemple, que no està de menys que la tinguem en compte. Això són músculs. Després també tenim els nervis, nervis i vasos sanguinis, tant que van cap amunt, cap al cervell, com que van cap avall. Per tant, és l'autopista que connecta el nostre cervell amb la resta del cos. Imagineu-vos la importància que té aquesta zona al coll, no? Perquè està en continu moviment. Per tant...
I descuidada, si... no hi parem massa atenció.
I descuidada, clar. O sigui, estem parlant, doncs això, tot el tronc, la mèdula espinal... els nervis principals que van a la resta del cos. Més concretament al coll, com dèiem, el tronc nerviós que va cap al braç, que pot donar atrapaments tant a nivell d'aquesta cara lateral de la musculatura, més una miqueta més a baix entre la primera costella i la clavícula, que està en zona més baixa del coll. Bueno, poca broma, no? O sigui, li hem de donar una gran importància. Però és això, també hi ha aquest flux arterial cap amunt al cervell que ens porta l'oxigen, que és el pa, la pasta, l'arròs, la fruita, la verdura. És l'aliment del nostre cervell. Per tant, què important és? Clar, si no el cuidem, generem tensions, posicions mantingudes que no afavoreixen aquest pas arterial, estem condicionant el pas d'aquest aliment cap al nostre cervell. Sí, no vol dir que ens quedarem sense, de quedar ben recargolats, però depèn de quines posicions es satura o es minimitza molt aquest flux sanguini i d'aquí que molta gent que pot passar, que això es veu més en pel·lícules, no? però si t'escanyen, el que fas és que et quedes grogui o inclús et desmaies. Aquesta és una de les explicacions, perquè es talla el flux sanguini que va i irriga el cervell.
Com cuidem aquest coll que és tan vital, aquest heroi silenciós que ja ens has descrit, que és bàsic, imprescindible?
Això m'encanta, aquesta pregunta, perquè i així acabarem el programa parlant de què podem fer, no? Responsabilitzar-nos cadascú des de casa seva, des del seu entorn. La resposta fàcil per mi és aneu a l'ofició, no? Aquestes són les opcions. Però jo no vull que es quedi amb això, la gent. Jo vull que la gent es quedi en que ens hem de cuidar començant per la nostra postura. La nostra postura farà que aquesta bola de bitlles de 4 a 6 quilos, que es diu cap, i que aguanta el coll, l'aguanta el coll, pues, que sigui més fàcil de suportar o més difícil.
Que no hi hagi tantes tensions, no?
Clar. Llavors, comencem fixant-nos en les postures que adoptem a la feina. Sistema molt d'ordinador, com bé deies.
Comences bé al matí amb bons propòsits, però a mesura que avancen les hores et vas enxubant, tancant.
Sempre anem cap avall, això és veritat. Les hores que passem mirant el mòbil, que pum, sempre mirem cap avall. Gent que, jo ho faig també, pel carrer, que contestes un missatge, vas caminant, amb el coll cap avall sempre, al sofà, amb dos o tres coixins a darrere, que amb el coll així enxupit, i mirant el mòbil, o mirant la tele.
Millor fora coixins, al sofà?
Jo, si...
Aguantem-nos per nosaltres mateixos?
Jo prefereixo estar sentat i en una posició una miqueta més còmoda. És complicat perquè també busquem la comoditat, no? I aquells moments de descans ens ajuden. El tema dels coixins és una altra història. Sempre que reompli la curvatura cervical, això seria l'ideal. Tot el que sigui més, el que estem fent és una posició de flexió del nostre coll. Si és menys, el que fem és una posició d'extensió. Per tant, cuidar-ho. Però comencem per això. Control de la postura i activitat i musculació de la musculatura, sobretot d'espatlles i esquena. Aquí jo crec que és important, perquè això, perdó, encara no ho tenim del tot ben interioritzat. Per tant, quedem-nos això. Bona postura i bona activació de la musculatura de les espatlles i de la part mitja alta de l'esquena, aquella que connecta les dues escàpules, i ell a passejar amb el cap alt, amb il·lusió, i si ho feu bé, sense dolor.
I si no, sempre hi ha el recurs d'acudir a un professional com són els fisioterapeutes.
També és veritat.
Adrià Solís, mil gràcies, que tinguis una bona setmana amb el cap ben alt i aquest coll ben posat.
Igualment per tots vosaltres.
A reveure. Així acomiadem aquest dilluns 9 de febrer a l'antena del Penedès en xarxa amb aquests bons consells. Gràcies per acompanyar-nos. Demà ens retrobem a les 9:06. Adéu-siau.